Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Ho acabem de saber. Ha mort Daniel Osàcar, l'extresorer de Convergència Democràtica a l'edat de 89 anys. La mort es va produir aquest dilluns, però la notícia ha transcendit aquest dimecres. De fet, ho acaba de comunicar l'advocat Xavi Melero, que li va portar la defensa en declaracions a RAC1. Osàcar va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel Tribunal Suprem pel cas de desviament de fons del Palau de la Música. El setembre del 2020 va sortir del centre penitenciari de Brians i des de llavors estava en tercer grau. A més, estava pendent de judici per una peça del cas 3% que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va decidir reobrir el passat mes d'octubre. Més qüestions. La vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, s'ofereix reunir-se avui amb els sindicats de funcionaris de presons que s'estan manifestant a aquesta hora a la plaça de Sant Jaume davant de la Generalitat de Catalunya.
Jo seré a la plaça Sant Jaume, per tant estic a disposició si volen. Nosaltres en qualsevol moment estem en disposició de seure'ns, de parlar i, òbviament, doncs, de fer tot aquest treball, que evidentment és molt delicat, que és un moment molt complicat, però que crec que és imprescindible, que és asseure'ns a parlar i trobar sortides i solucions.
Pendents aquesta concentració. Aquest matí les presons catalanes funcionen amb normalitat. A cap centre s'han detectat bloquejos. En una entrevista a Ràdio Estel, Antonio Andrés Pueyo, catedràtic en Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona i membre investigador del grup d'estudis avançats en violència, defensa que els presos treballin a la cuina o en d'altres espais, independentment del delicte que hagin comès, ja que això té alguns beneficis per la seva reinserció. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Cada vegada hi ha més persones que fan delictes greus i violents a les presons, però el treballar en un determinat destí, com pot ser una cuina, els tallers, etc., s'ha demostrat que és molt eficient per la seva rehabilitació, independentment del delicte pel qual estan complint condemna. Aquest compromís és potser el que costa d'entendre, però la realitat és que ha funcionat durant moltíssims anys, amb molts interns, amb perfils molt diferents.
Més qüestions. Aquesta hora el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presenta a Madrid la proposta de finançament singular del govern que preveu que Catalunya recapti el 100% dels impostos. A l'esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, Aragonès ha avisat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que si no negocia el finançament no hi haurà nous acords durant l'actual legislatura. El president Aragonès també ha recordat que és un sistema que existeix en el País Basc i Navarra i que ha de ser la base d'una nova relació bilateral entre Estat i Catalunya. I encara a Madrid, la diputada de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que l'obstruccionisme del Partit Popular al Senat no posa en perill la llei d'amnistia.
La llei no. També aquí estem molt acostumats a aquesta obstrucció parlamentària per part del Partit Popular i en el Senat particularment d'aquest abús del reglament.
Preguntada per si amb aquesta estratègia del PP pot endarrerir l'aplicació de la llei, Nogueras ha respost que el propi calendari del Senat estableix que la data límit de tramitació de la llei d'amnistia és el pròxim 16 de maig. I abans dels esports, una darrera informació. Aquesta hora hi ha en marxa un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, Policia Nacional i també Guàrdia Civil contra un grup assentat a Osona investigat per diverses estafes bancàries. S'estan fent 8 registres domiciliaris a Manlleu i una roda de Ter. Hi ha, a hores d'ara, almenys 10 detinguts. Un d'ells seria menor d'edat. Se'ls acusa d'estafa tecnològica, blanqueig de capitals i organització criminal. Una investigació que va arrencar l'octubre del 2023 arran de diverses denúncies per estafa per internet arreu de l'Estat. A punt d'enfilar les 11:04. Esports. Avui s'ha de pronunciar el comitè de competició sobre el recurs que ha presentat el Barça per la targeta vermella que va veure Xavi Hernández a la passada jornada de Lliga. El club considera que l'entrenador no mereixia aquesta targeta perquè, segons s'argumenten el recurs, l'acció no constitueix desconsideració ni ofensa en cap cas. La seva reacció és fruit dels nervis del moment i no hi ha cap mena d'ofensa ni protesta, com dèiem, significativa, que sigui digna d'aquesta sanció. No és la primera vegada, de fet, aquesta temporada que Xavi és expulsat i això li pot jugar en contra perquè el comitè li podria aplicar un partit més per reincidència. Així que, a més dels dos partits de sanció habituals, se n'hi podria afegir un altre i es perdria també el clàssic contra el Real Madrid, previst pel diumenge 21 d'abril. I en futbol sala, el Barça posa rumb a Cartagena per disputar la Copa d'Espanya. El primer partit es juga demà a 6:45 del vespre. La plantilla no ha pogut viatjar al complet, ja que per lesió s'han quedat a Barcelona Lozano, Ferrao, Yepes i Sergio González, que avui mateix s'ha operat del genoll esquerre i s'estarà de baixa fins al gener de l'any vinent. Sí que han viatjat Pito i Adolfo, que ja estan recuperats de les molèsties que patien. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les 12. Mentrestant, els deixem amb Joan Trias i l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La caravana, amb Joan Trias.
Va, 5 minuts que passen de les 11 del matí. Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Joan.
Va, que avui ens portes un apunt cultural imprescindible, pocs dies de Setmana Santa, i d'aquells que, sens dubte, genera una passió immensa només d'escoltar-ho, eh?
Així és, a pocs dies de la Setmana Santa i avui, primer dia de la primavera, entrem en plena època de passions. M'explico. Sobre aquelles passions que són unes representacions musicals dramatitzades sobre el patiment i la mort de la vida de Jesús. Però si parlem de passions, estaràs amb mi que una de les més grans de passions la va escriure Johann Sebastian Bach. Aquest mes de març, el llegat i la devoció de Johann Sebastian Bach tornen al Palau de la Música Catalana. El dilluns 25 podràs gaudir de la passió segons Sant Mateu amb la direcció de Christoph Pregarian, un imprescindible de la música sacra que podràs escoltar i viure en directe. Compra les teves entrades i packs a palaumusica.cat. Però atenció, perquè Ràdio Estel i el Palau de la Música sortegen una entrada doble pel concert del dia 25 de març per gaudir de la passió segons Sant Mateu en Christoph Pregarian al Palau de la Música. Per aconseguir-la, molt fàcil. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663 99 30 62 amb el text Palau. Repeteixo, 663 99 30 62 amb el text Palau i ens expliqueu en qui voldríeu anar. A més, avui, a la part final del programa, amb totes les respostes farem el sorteig de l'entrada doble. Sort!
Doncs ho tens així de fàcil. 663 99 30 62. Només has d'enviar en aquest WhatsApp el text Palau i aconseguir aquesta entrada doble per aquest concertàs del 25 de març al Palau de la Música. Moltes gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Balaguer, bon dia de nou.
Bon dia.
Giró, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
M'agrada molt tot això del bon dia de nou.
De nou, clar.
És que ens estem saludant tot el dia aquí.
M'agrada que ens saludem tot el dia. M'agrada
que... A mi m'agrada quan algú entra a l'estudi dir-li bon dia, encara que sigui la vuitena vegada.
Exacte. M'agrada que l'Olma hagi tornat a la secció Coses Quotidianes.
Aquí es queda ja.
Això espero. Mira-la, mira-la. Ai, què et passa, Olma?
Molt contenta.
Estàs contenta de ser aquí?
Contenta.
Sempre porta grans, grans coses a les
sempre
seccions
porta grans.
Giró. Sí, sempre porta grans coses a, a les seccions Olma Giró. L'altre dia ens vam inventar el que havia... Era una secció d'un dia, d'un sol dia, que era el tema de les al·lèrgies.
Però has dit, com que jo no hi era...
Sí, l'altre dia. No, repetiré no, perquè, no, perquè vaig pensar que podia ser una... podria ser la nova secció del Coses Quotidianes.
Les al·lèrgies.
Coses que ens provoquen al·lèrgies. i coses que realment ens posen molt nerviosos i ens atabalen i no ens agraden. Que realment no vol dir que les que a mi em posen nerviós siguin les mateixes.
Tu eres
que
pas,
tu,
també,
o
no?
Home, o... Sí.
Vols que comencem a fer llista?
Sí, clar, és que perquè... a mi...
És que l'altre dia no acabàvem.
No acabàvem.
És que jo amb el temps veig que m'estic convertint i transformant en un vell rondinaire. I he d'assumir que tot això anirà a pitjor i no a millor.
Jo no només...
O sigui que cada vegada hi haurà més coses que em posaran nerviós.
Jo no
cada
només
vegada.
Ho he assumit, sinó que m'ho han dit ja.
Sí?
Que això és nivell ja.
Sí, sí, no.
I estàs treballant amb un senyor gran que rondina per tot.
Sí, sí. I a mi no m'agrada, o sigui, no m'agrada que això m'estigui passant, però no ho puc evitar. No ho puc evitar i moltes vegades visc situacions que noto que m'estan posant molt nerviós i que noto que m'estan alterant.
Sí, sí.
I de vegades, atenció, aquesta és una cosa que he de confessar, moltes vegades dic coses en veu alta. I de moment això eren coses de eren coses en captivitat, és a dir, a casa meva.
Però t'anava a dir, això és perquè vius sol i ja t'has acostumat a dir el que penses en veu alta.
Sí, sí, sí.
Sí. A vosaltres no us passa, per exemple, que de vegades quan esteu escoltant un programa de ràdio o la previsió del temps, coses que no t'estan agradant, insultes
sí.
en veu alta?
Els sí, dic de tot.
Sí. Ja no parlem de quan condueixes.
Exacte.
Això sí que treus
exacte.
El teu...
Però són com renecs, insults i reaccions airades en captivitat, però el problema és quan això, quan li dones, quan alliberes aquest tipus de reaccions, i de vegades ja m'ha passat que al metro, alguna vegada, he fet algun escarafall. I això...
Clar, jo ho odio més, ho odio més, perquè els meus escarafalls en públic, sobretot quan hi ha gent... Una de les coses que a mi em genera molta al·lèrgia són les multituds de gent.
Sí, sí.
No puc amb les multituds de gent, cada dia puc menys. I allò que algú xoca de forma forta contra la teva espatlla. I, clar, no, tens dues opcions. O dir de tot, que sembles un boig, o fer allò del...
O tercera opció, que també hi és... Perdó, no passa res, no passa res. La
també.
Típica que dius, sí que passa, m'acabo d'enfadar.
Però aquí hem de... Mira, em va bé aquesta primera al·lèrgia que tu comentes, em va bé perquè també la tinc, no estava aquí apuntada, la llista de les al·lèrgies, però sí. I llavors aquí hi ha una cosa que és molt interessant sobre el que tu comentes, que són el tema de les reaccions dels altres, que et poden provocar al·lèrgia, i després, en canvi, quan tu reacciones d'aquella manera, ho veus com la cosa més lògica del món. Per què? Perquè jo això també ho faig molt. I, de fet, avui venint cap aquí, últimament vaig molt just als llocs, no estic calculant bé el temps, que era una cosa que jo portava molt bé i que ara no estic portant tan bé, va ràpid. I avui he dedicat uns quants...
Veus?
A diferents persones.
És que molesta molt.
Que vol dir propulsar, o sigui, és fer que la llengua...
Ne té cap endins.
Es propulsi, exacte, es propulsi per la part interna de les incisives superiors i vagi cap enrere. No? És aquest so del... Aquest so. Això, avui, venint cap aquí, ho he fet 4 o 5 vegades, no és broma. Però, en canvi, quan m'ho fan a mi, enganxaria del ganyot.
Correcte.
A la persona que m'ho fa, i li diria 4 coses ben clares.
Sí.
Li diria 4 de fresques. Llavors, clar, és aquesta cosa, no? Aquest equilibri entre les reaccions que tu tens i les reaccions que tenen amb tu, i com tu això fas perquè no... No? Perquè, clar, és un equilibri molt inestable, aquest.
Estic segura que si no haguessis anat en pressa, haguessin estat la meitat
exacte.
O no n'hi haguessin hagut. Perquè
exacte.
Tot també té a veure amb el temps.
Té a veure amb el temps, exacte, té a veure amb el temps. Si jo hagués vingut 10 minuts abans del que venia, evidentment la quantitat de... s'hauria reduït. No a la meitat, és que potser no hauria existit.
Exacte.
És una reacció, aquesta... que va molt vinculada als nervis que tu sents en cada moment pel tema del temps, moltes vegades, no? I després també passa aquests cops que tu dius que... Aquest cop que tu comentes que et fas amb la gent, que de sobte ja... Això també passa molt
per
perquè...
Per mi és odiós.
No, però és que saps què està passant darrerament? Cosa que també em provoca força al·lèrgia, però en canvi quan ho faig jo no me'n provoca tanta. El tema del mòbil.
Ui.
Anar mirant el mòbil mentre camines pel metro, pels passadissos del metro, pel carrer, provoca molts cops contra la gent, provoca moltes topades de braços...
Sí.
Posa molt nerviós, però en canvi, si ets tu qui vas amb el mòbil, sigues una mica més...
N'hi ha un altre, hi ha un altre que és els dos... Ui, perdó, que ara em carrego una aigua. Que és els dos anar amb el telèfon mòbil per un passeig de Passeig de Gràcia. Posem, val?
Sí.
Una persona que ve i jo que vaig de cara amb el telèfon mòbil, quedar parats a una passa, jo no em moc d'allà. Soc intransigent amb això.
També això passa per incivisme, que hauries de saber que sempre es va per la dreta. Ara. I si tothom va per la dreta no hi ha xocs. Però clar, quan vas amb el mòbil vas despistat.
Tu sí, Olma, sí. Per exemple, camines amb el mòbil mirant el mòbil?
He de dir que sí, ara sí, probablement us tireu sobre meu en el sentit que crec que molts adolescents o molt joves hem desenvolupat com un sisè sentit...
Per la primera persona d'adolescent.
Que és com si tinguéssim un radar a la cuneta, vull dir, jo com a mig metre per davant meu puc anar amb el mòbil, però sí. És com que detecto si hi ha moviment molt a prop, per tant aixeco la mirada quan estic a punt de percebre
també.
El perill.
A mi em passa això.
És desenvolupar un sentit més, perquè si no estàs acostumat a anar amb el mòbil per carrer, probablement la primera vegada que tu camines i vas mirant el mòbil, t'ensopegaràs
sí,
un rètol, o amb una farola, o amb algú. Però no me'n sento orgullosa, però quan ho fas sovint, és que de debò que no xoques. Qui xoca és que és un inexpert.
No, jo no xoco, però sí que em passa que quan venen persones de cara, és com un videojoc, això.
Sí,
és com els videojocs aquells.
Els Sims.
Aquells que has d'anar esquivant, no? Hi ha diferents carrils per on et van venint coses, o persones, o també de vegades venen...
Obstacles,
bueno,
o...
Sí, en els sí. jocs venen obstacles, o venen meteorits, no sé, coses d'aquest tipus, i tu has d'anar esquivant. Això passa quan vas amb el mòbil, amb els ulls enganxats de la pantalla del mòbil, i vas avançant, vas esquivant per inèrcia la gent que ve, però de vegades algú et queda molt a prop, i llavors li dediques un dels... Però que en realitat te l'estàs dedicant a tu mateix.
Et fa ràbia.
A tu mateix. Sí.
Hi ha una cosa, però, que no pots desenvolupar, tot i caminar molt amb el mòbil, que és... evitar els excrements de segons quins animals al carrer. Això és impossible evitar-ho. Això sí que de debò no ho pots desenvolupar. És impossible.
Mira, aquesta és una altra de les al·lèrgies que jo tinc i que, de fet, la tenia anotada aquí aquesta llista, que és el tema dels excrements canins.
Doncs mira.
Dels excrements canins que converteixen també la ciutat en un altre videojoc.
Ja n'hi ha prou,
Ja n'hi ha prou d'aquest tema. És que ja n'hi ha prou.
Què us fa més al·lèrgia? Anar pel carrer i trepitjar un excrement caní o un xiclet que se us enganxi a la sola de la sabata?
Jo prefereixo trepitjar un xiclet que un excrement caní.
Sí?
Sí.
Sí. Trepitjar un excrement caní, a mi m'ensorra. Em deprimeix.
Sí?
Em provoca una sensació de...
A mi falta rabieta, moltes.
T'embruteix, segur.
No, però és que això...
Però vull dir que allò amb aigua ho pots treure, però el xiclet...
S'enganxa, eh? Pensa que és una cosa...
Hauríem de portar una espàtula a la gartera,
és
el que vull dir.
Però quan tu et treus l'excrement caní de la sola de la sabata, o d'una bamba, o del que sigui, et sents molt humiliat. Sí, és com una humiliació. Quan estàs allà netejant-la, et sents trist, et sents apesarat, et sents trasbalsat.
El primer que busques és la sorreta, no?
Sí. Un toll d'aigua, la sorreta... Ara, tolls d'aigua no n'hi ha, perquè no plou mai. Però... no és el mateix trepitjar un excrement caní quan ha plogut, per exemple, que pots buscar un toll en un, no? Un bassal d'aigua.
Sí.
Ràpidament allà pots fer la primera part de la neteja de la sola de la sabata que no pas quan hi ha sequera, que no trobes ni un sol toll d'aigua. Però sí, llavors el que busques són això, parterres amb sorra, coses d'aquest tipus.
Jo crec que estem encarrilant una mica la conversa cap a... tenim al·lèrgia, hem dit, a les persones que xoquen amb nosaltres, no? Als excrements dels animals. Tenim al·lèrgia a la gent incívica.
Correcte.
Sí.
Correcte, que n'hi ha. Perquè tu,
home,
tu,
si n'hi ha.
No, perquè tu et planteges, no? Qui és el porc que el seu gos defeca enmig d'un carrer
i decideix no
recollir aquell cagalló? Doncs, home...
Hi ha qui no recull i hi ha qui tapa, de més, encara.
Sí, això és...
això és horrorós.
I no teniu més al·lèrgia a les persones, que en aquest cas no serien incíviques, però a les persones que un cop tu has trepitjat un excrement caní pel carrer, m'agafa i et diuen, tindràs bona sort.
També.
A mi crec que em fa més al·lèrgia que trepitjar l'excrement.
També,
sí, això és
també.
Això és molt bo. Quantes vegades en una vida... Clar, o sigui, trepitjar un excrement caní, això ens ha passat a tots.
Sí, home.
Quantes vegades pot arribar a passar-te això en una vida? Perquè jo crec que... Això és una bona pregunta, perquè hi ha una sèrie de coses en aquesta vida que a tots ens han passat, però que et passen potser 20-25 vegades en tota la vida.
Sí,
només, clar. Només. Igual que, per exemple, rebre l'impacte...
Ara.
De la femta d'un colom.
Aquí tenim rècords, eh?
Sí.
En aquesta casa tenim rècords.
És una cosa que també durant una vida et passa, lògicament. No hi ha ningú que això no li hagi passat. Però és que és això, potser et passa 15, 20 vegades, 25, només.
Gent d'aquesta casa li passa 50 vegades.
Ah, sí? Què dius?
Sí,
aquí?
Però aquí hi ha arbres.
Aquí fora és el carrer Els Coloms, això.
Sí,
l'Olma
sí.
T'ho pot dir, això.
Jo, amb aquest tema, atenció, no sé si els oients que ens escolten hauran apreciat el mateix i vosaltres també ho haureu comprovat, però fa temps que estic comprovant que ha canviat el tema de la caca dels coloms. Fixeu-vos-hi en aquest detall. Quan jo era jovenet i fins fa uns anys, la caca del colom era una coseta blanqueta, petita, amb un puntet verd.
És enorme, això.
I ara no sé què ha passat. No sé si és un
marró i diarrea.
No sé si és un canvi d'alimentació.
És groguenc, marró, sí.
Exacte, no sé què ha passat amb aquest tema, però hi ha un canvi molt bèstia.
Home, menys han processat els coloms. Vull dir, el processat...
Jo no sé si és un canvi d'alimentació o potser és, no sé, si són les gavines, les cotorres, no sé exactament.
És un bon tema, aquest.
És un bon tema. Això és per preguntar-li a un expert, perquè jo això és una cosa que estic comprovant. Hi ha molta més caca de colom actualment al carrer i el diàmetre ha augmentat molt i també ha canviat el color. I és un tema que a mi em preocupa, sincerament, perquè penso, i això per què està passant? Això per què està passant? Perquè antigament és això, era un impactet petit d'una coseta blanca amb un puntet verd i ja està, que t'ho treies en un moment, no passa absolutament res. I ara això és una cosa que ha patit una transformació, ha patit una mutació, i jo m'hi estic fixant, hi ha zones del carrer que n'estan plenes de projectils i moltes vegades passar per sota d'uns arbres és com Pearl Harbor, directament.
No, mira, ara jo sé que això hauria de ser...
És un hundir la flota.
Mira, acabo de fer un...
Sí. Havíeu jugat a l'Hundir la flota?
Sí,
allò de B5, sí, aigua? Sí, doncs una mica és això, el tema aquest. És aquest,
hi haurien d'haver-hi retos que alertessin. Atenció, carrer amb probabilitat de rebre un impacte per cul. Alguna cosa així.
Mira, ja ho tenim.
És això. Bailar de
si vas per comptes de Benlloc, vés amb compte. Pot rebre un perdigó important.
Comptes de Benlloc.
Sí.
El Pearl Harbor de Barcelona.
Ara.
Mai no saps on pot rebre l'impacte.
És horrorós.
Perquè després també hi ha el tema de...
És horrorós.
També hi ha el tema de la ruleta de la femta. On caurà el cagalló?
Mira, jo...
A l'espatlla?
Jo en tinc una...
Al cabell?
Jo en tinc una que no la desitjo, que tothom diu, el pitjor és el cabell.
Sí que és el cabell.
Fins que et cau a l'ull.
No, però és com força impossible, perquè tenim les celles.
I portant ulleres.
Si la punteria d'aquell colom...
Pum.
Aquell colom formava part de l'exèrcit colomer, perquè tenia una punteria...
Gairebé em deixa sec.
No, perquè això és molt...
Vaig entrar al pati d'una escola a netejar-me, que és el que tenia més proper.
Et va picar molt l'ull? Perquè jo tinc la sensació que ha de fotre una picó...
Ha
de coure, una cuixó important.
Sí.
Doncs això és la tòmbola de la caca d'ocell. On t'impactarà, Pol Magiró? Joan Trias? Hi ha tants llocs possibles, oi?
Hem de fer la secció amb Pearl Harbor.
És... És meravellós el tema aquest. És meravellós. Mira, el que m'està agradant de fer aquesta nova secció de les al·lèrgies, de les al·lèrgies quotidianes, és el fet que acabem parlant de coses que no tenia exactament preparades.
És un tema.
Però sí, sobre el tema aquest de les... De la defecació d'un... És que estem dient moltes vegades aquesta paraula i estic intentant trobar sinònims i dir-ho cada vegada diferent.
De la merda d'ocell.
Has començat dient excrement d'animal, llavors caní, i hem passat ja a la merda. I penses, mira, ja s'ha atrevit a fer
el pas. Estem intentant utilitzar sinònims per no fer servir sempre les mateixes paraules, que és una cosa que es fa molt a la ràdio, això.
Dius, merda d'ocell. No, merda d'aquestes rates voladores que tenim com a ocells, que a més són escaroses.
Sí.
Però les odio.
Els
tinc al·lèrgia d'aquests ocells.
Jo també. Sí. Però és el que comentàvem abans. Si diuen
coloms,
tornem a l'origen.
Tot menys coloms, eh?
Sí, no, ara...
Sabeu per què tenen les potes rugoses? Ho sabeu o no? Doncs potser no voldríeu saber-ho, però us ho explicaré. Tenen les potes rugoses, els coloms, perquè quan excrementen, clar, no són com nosaltres o com algun gos que pot aixecar la pota, no fan res, simplement baixa tot cap avall. Llavors, els excrements que extreuen del seu interior se'ls hi queden a les potes i el que fa és tenir aquesta rugositat dels excrements i
I això l'Olma com ho sap?
No vulgui saber.
Com tens aquesta informació?
No, el meu avi. Sí.
El tema... Volia dir una cosa i ara, mira, m'he despistat amb aquest comentari que ha fet l'Olma Giró. M'ha despistat tant que no recordo el que anava a dir, tu. És molt fort.
David, ara pots sortir tranquil pel carrer, vull dir...
Anava a dir una cosa interessant sobre aquest tema.
Dels coloms o de les al·lèrgies?
M'he despistat totalment, eh? No, sobre el tema aquest dels coloms... Ah, sí! Sobre el tema dels coloms, que tu has dit que els hi tens al·lèrgia, que et fan molt fàstic. És molt curiós perquè estaríem davant de... O sigui, el barceloní... Jo sóc barceloní de tota la vida. Li té fòbia a tres animals de Barcelona.
Uf, una a les paneroles, eh?
Les paneroles, lògicament. Aquest és el que més.
Les rates.
Ho he dit moltes vegades. Les rates, evidentment, i els coloms. Són aquests tres el trident, no? La gran santa trinitat de la fòbia humana cap als animals. Mm. Llavors, l'altre dia, va ser molt fort perquè una persona a mi em va dir, parlant d'aquests temes, perquè estàvem esmorzant en una terrasseta i a la taula del costat doncs hi havien quedat algunes engrunes de l'esmorzar anterior i hi havia una sèrie de coloms picotejant-les, que això és molt desagradable.
És molt desagradable
i això s'hauria de fer alguna cosa perquè no passés. Perquè, clar, llavors tu estàs esmorzant allà en una situació delicada. Estàs sentint certa...
Una angúnia
important, sí. Tenint un colom o uns coloms picotejant les engrunes d'una altra taula aquí al costat. No? Llavors aquesta persona es va posar tan nerviosa que em va dir que volia marxar d'aquest local.
Clar.
A mi això no em passa.
Això va passar a Barcelona, eh? Que sí,
sí. Això va passar a Barcelona a un local de la Vila Olímpica.
És que a més, si els coloms fossin coloms, que els coloms són blancs de tota la vida, no m'importaria els coloms.
No, però ara són...
Però és que
són
no, això no són coloms. Són...
No, el problema de Barcelona és que els coloms són uns maleducats i no respecten el teu espai vital.
És que...
A Figueres s'aparten, a Barcelona se't posen al costat, dic que no em tenen...
És que...
Coloms maleducats.
És que els coloms maleducats que no respecten el teu espai vital... Això és una cosa que no passa, per exemple, amb les rates.
Clar.
Les rates respecten el teu espai vital.
De sobres.
Perquè elles no volen tampoc estar en contacte amb l'ésser humà.
No.
Ens tenim mania mútuament.
Sí.
Ens tenim una tírria profunda mútuament.
Com la panerola.
En canvi, el colom no té aquest respecte per l'ésser humà i se t'acosta al màxim. Llavors, aquesta noia, que va voler marxar d'aquesta taula, i que jo vaig veure que es fotia vermella... Mira, em va ensenyar el braç i tenia la pell de gallina.
No, és a dir,
estava sentint coses molt desagradables dins del seu organisme amb la presència d'aquells coloms a la taula del costat. Em va dir que jo prefereixo... A mi em diuen, què vols estar? En una habitació amb 30 paneroles.
Uf.
O amb un colom?
No.
Diu,
no,
jo trio les paneroles. Jo vaig dir, però què dius?
No, aquí no arribo, aquí no arribo.
30 paneroles, són moltes, eh? Ha de ser l'habitació molt grossa per voler...
Diu, 30 paneroles o un colom? Diu, em quedo amb les paneroles. I jo vaig pensar, però què diu aquesta salvatge?
No.
Què diu aquesta insensata? I llavors acabes arribant a la conclusió que això de les fòbies, cadascú, escolta'm, té la seva, i no les pots controlar. No les pots controlar, perquè, sincerament, a mi compartir espai amb un colom no em provoca tanta basarda com compartir espai amb 30 paneroles.
Sí, sí. La veritat és que...
Vosaltres també, no? Vosaltres triaríeu colom.
Jo triaria colom.
Per què que les paneroles volen una mica, o això és un mite?
Sí, volen.
Volen, eh?
I tant que volen.
Les americanes volen.
Volen.
Pensava que era un mite, sempre m'havia dit
volen. No. És que hi ha les americanes, que són aquelles que són marrons llafiscoses,
sí,
que també són bastant escaroses.
Però les americanes també en trobem a Barcelona, no? Perquè ara
sí, la gran majoria.
Estan, les paneroles és un animal que...
Aquest està l'escarbat, que és el negre, diguem-ne.
Aquest no vola.
No, aquest no
vola. És un animal que està molt preparat per tocar els nassos a l'ésser humà. I per això es va crear aquest animal, estic convençut, per tocar els nassos de l'ésser humà. Perquè realment és un animal molt avançat.
La panerola?
Sí.
Home, diuen que viuen atacs nuclears i tot.
I tant. Mm. I una panerola, tu pots tenir una panerola sota un moble de casa i no assabentar-te'n, perquè és allà, i si pot passar un mes sense menjar. Podria sobreviure. Jo això ho vaig llegir un dia.
La pregunta és, quan surt a menjar amb tanta fam...
És que tu...
O sigui, cap on anirà?
És que, us diré, això també ho vaig llegir. Mira, és que ens estem desviant molt, és igual. Sí, és que és igual, perquè amb l'Olma, amb tu, anem parlant i ja ens hem desviat totalment del tema, però és igual, és interessant també.
Ara ve una dada curiosa sobre les paneroles.
No, vaig llegir una vegada que el que és estrany és veure una panerola, perquè elles no volen que les vegis.
No, clar.
Elles intenten amagar-se de la teva presència. Per tant, quan en veus una, és que allà hi ha hagut un error per part seva. Perquè ella, sí, perquè ella no et volia veure.
S'ha equivocat.
I ella, la reacció seva, és d'esglai igual que la teva. Les paneroles estan amagades a casa teva, estimat oient. No les veus.
No et volen veure.
No et volen veure. És gairebé segur que sota del teu sofà n'hi ha una ara mateix, mentre ens escoltes.
Un del coixí?
No. No fotis del coixí, no.
Ai, Déu meu, sí.
Qui ve ara al programa?
Mira.
Parlem de teatre.
Que estrany amb aquest programa.
Home! La Marta Ballarri?
Sí.
Ah, que la coneixes?
La conec.
No, serà la dona dels coloms.
No.
Ah.
Però la Marta Ballarri... La Marta... Mira! Està arribant ara. Mirant el mòbil, sí, Marta Vallarri. Sí,
sí. Mirant el mòbil.
Esplèndida, com sempre. Sí,
quan,
mirant
quan
el mòbil.
Arribi,
sí, sí.
Ja has de dir que acabem de fer una secció sobre els perills de caminar mirant el mòbil.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
A més, Marta, la Marta Vallarri ha publicat un llibre, també.
Sí, una novel·la, fa poc.
Mira-la, mira-la, com entre tu. Quin sí, sí. Estil, quin estil el de la Marta Vallarri.
És una actriuassa, eh?
Sí, sí. Vam coincidir amb la Marta Vallarri, vam coincidir, era l'era de... Feia un paper a la Riera, que
sí,
era el de la Tilda.
Sí, senyor.
I...
És que l'última novel·la, la primera i última novel·la que ha tret Marta Vallarri podria ser perfectament el títol de la teva novel·la, perquè es diu Les papallones no mosseguen.
Fixa't.
És molt David Balaguer.
Sí, 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 és bastant David Balaguer.
Veus, en canvi, les papallones ens agraden, tu.
Sí, veus? Perquè no molesten.
No ens provoquen aquesta angúnia, no ens provoquen la basarda.
Però també hi ha una cosa d'estètica en tot això. Sí. El mateix que passa amb els humans, passa... Bé, som animals, però amb els animals, diguem-ne domèstics i no domèstics, què és? Potser una panerola és molt més inofensiva que una papallona, que no, però ara ens ho inventem. Imagina't sí, sí. Que les papallones et piquessin i tal. Però és tan bonica, estèticament és tan preciosa, que no ens fa besar de tot i que pugui ser més
sí, sí.
Perillosa.
Correcte, sí, sí.
És curiós.
És totalment. I després també, per exemple, hi ha el tema de les... Això que comentes passa amb les abelles, també. O sigui, la gran por que tu sents quan veus una abella és pel tema d'una possible picada.
Sí.
Però en realitat... No et fa fàstic, aquest animal.
He de dir, però, que el soroll dels animals també té a veure el...
Home, aquí hi ha tot el tema, aquí hi ha tot el tema. Una altra al·lèrgia quotidiana... Sí.
Sí.
Una gran al·lèrgia quotidiana que jo tinc és el so del mosquit
sí, sí, sí.
En plena nit.
Oh. Més, no que és... la picada, eh?
Més que la picada.
Sí, sí, sí.
No és... I és molt bo perquè és una al·lèrgia que neix i que gesta només en horari nocturn. És molt curiós, això, perquè si de dia tu ara se't fot un mosquit aquí al costat
sí, sí,
a fer el
sí,
seu
sí.
Brunzit, no t'inquieta, no t'inquieta. No t'inquieta. Però, en canvi, si a les 3 de la matinada tu estàs dormint al teu llit tranquil·lament i notes aquell brunzit aquí clavat a l'orella, t'entra una sensació d'esglai i de malestar i d'angoixa,
van...
no és lògic, tampoc.
Abans deies que les paneroles havien estat creades per molestar l'ésser humà. Mentida, primer van crear el mosquit, perquè em diràs tu quina necessitat té el mosquit de passejar-se per la teva orella, a centímetres o mil·límetres a la teva orella.
Per
vull
molestar,
dir, el teu cos és molt
per
gros.
Enutjar, per enutjar,
per enutjar. A més, és que
per fotre.
No et picarà, l'orella, el mosquit. No te'l picarà l'orella.
No.
Però es passejarà per aquí.
Correcte. Hosti, és interessant, això, veus?
Màster aquí. En molestar sí, sí, els mosquits.
Sí, sí, sí.
Anem traient temes aquí. L'Olma el remata tots, eh? El remata, i a més amb classe i amb estil.
És un clàssic.
Sí, sí.
32 minuts que passen de les 11 del matí. Gràcies, Balaguer.
De res, home.
La propera setmana, eh?
Sí. Vindràs, Olma, també?
Sí, sí. La propera setmana no. Precisament la propera setmana no em veuràs.
És festa, la propera setmana. La propera setmana no...
Et donem festa.
No veniu a fer el programa tampoc, no, vosaltres?
No.
Et donem festa.
Ah, d'acord. Hi ha programa?
No.
Ah, d'acord. Molt bé, doneu festa. Hi ha programa i no se m'hi vol, gràcies.
Escolta'm, va, estàvem molt pendents un dia com avui de la notícia que passava amb el cas de Dani Alves. Doncs bé, ho acabem de saber. De seguida també ens ho explicarà Julià Julbé als informatius, a l'hora en punt. Llibertat en fiança d'un milió d'euros per Dani Alves. Llibertat en fiança d'un milió d'euros per Dani Alves. Més informació que els nostres companys d'informatius ens aportaran els butlletins informatius. Publicitat, i de seguida parlem de teatre.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Són uns estats que són importantíssims perquè si no...
Alabama, Alaska, Arkansas, Califòrnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont i Virgínia. Què et sembla?
Em sembla...
No m'estaves escoltant, Mercè, no m'estaves escoltant.
Que sí que t'estava escoltant.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta'l en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Benvinguts al campionat de hip-hop més important. Benvinguts al campionat de hip-hop més important del país.
¿Por qué quieres ser la imagen de nuestra marca?
Me gusta vuestra ropa y no sé, a mi padre le encanta.
La Carla, és ella a qui volen la imatge de la marca, no a nosaltres.
Però no siguis tan ingenu, que no ho veus? Anem al pack. Volem famílies que siguin un exemple per la nostra imatge, ja ens ho van dir. Si no, no hi ha...
Això que estem escoltant és el teaser de l'obra de teatre Fake It, Fes-ho veure fins que surti, que aquests dies es pot veure a la Sala Fleijer de Barcelona, una obra de Marta Aran i Pau Colla que parla de les danses i els ritmes urbans, ara que fa poc més de 50 anys que va néixer el hip-hop. Els ingredients bàsics d'aquesta obra de teatre són una adolescent amb un talent innat per la dansa urbana, un suculent contracte per part d'una gran marca amb unes condicions qüestionables i uns pares que intenten gestionar la situació com poden. I per què no, una pregunta constant. Tot s'hi val per assolir l'èxit? I avui a la caravana hem convidat a dos actors d'aquesta obra, com Marta Ballarri i Sergio Matamala. Marta, Sergio, què tal? Molt bon dia, gràcies
bon dia.
Per ser nosaltres.
Bon dia.
Merci.
Marta, Sergio, una obra que es va estrenar el passat dia 11. Com esteu? Quina rebuda està tenint tot plegat?
Molt bona.
Molt. Sí, molt bé. Sí. Sí, estem contents. Acabem de començar, vull dir, i estarem pocs dies, estarem fins al 15 d'abril, mm-hmm. però de moment estem molt contents amb els comentaris, amb el feedback, perquè és veritat que és una obra que des de dintre no saps ben bé què estàs fent una mica.
Perquè és una obra que fusiona molts llenguatges, mm-hmm. no? Si la dansa és una miqueta el detonant, i és transversal, o sigui que n'hi ha molta i durant uh-huh. tota l'obra. I la Chloe Amores, que és l'actriu que és la nostra filla, en aquest cas, que té 14 anys, és una ballarina excel·lent, a part de molt bona actriu també. És el primer que feia amb teatre, però dansa fa molts anys que en fa i és un gust veure-la ballar.
Sí. Mira, això m'ho dic, això, perquè a mi m'agrada molt ser honest a les converses que fem sobre teatre en aquest programa. Jo hi vaig a totes les que puc, a totes, i us vindré a veure d'aquí una o dues setmanes, segur. Ahir no podia, hi va anar un membre d'aquest equip, que és l'Albert Feixes. Tenim l'obligació sempre d'anar a veure si fem una entrevista una obra de teatre, i l'Albert em deia, no és una obra de teatre, és un espectacle.
Que bo, sí, és veritat.
Sí, és una mica cert. A més que és el primer cop que a la Fleijer introduïm tant tema tecnològic, és a dir, hi ha dos mòbils gravant en directe, hi ha projeccions, hi ha molt de ball, com deia la Marta, L'obra està estructurada d'una manera... la Marta i en Pau van fer l'estructura de l'obra com una battle de hip-hop. Llavors, clar, això dona peu a que hi ha moments que tu com a espectador penses, vale, estic veient una battle de hip-hop o realment estic veient el que està passant dintre d'aquesta parella, dintre d'aquesta família. Es barregen una mica aquests dos mons i sí que té una mica aquest...
Perquè alhora qui busqui, no?, també un el llenguatge teatral amb conflicte humà, el trobarà
i és
i molt ben, no?, molt ben integrat en aquesta mena d'espectacle, que també ho és per tots els sentits, no?, però després hi ha un conflicte humà que preval i que està de fons i que acompanya tot el recorregut dels personatges, que és molt potent.
Sí, a més aquest conflicte no només és dels pares, també de la filla amb els pares. Vull dir, és una obra que és ideal perquè vinguin els pares amb els seus fills de 12, 14, 16, 20, 22 anys. Ideal, perquè els fills veuran una cosa, els pares en veuran una altra i després podran debatre.
Sempre dic que el teatre s'ha d'anar acompanyat, sempre, per sortir al teatre i reflexionar sobre el que hem vist, anar a prendre una Coca-Cola, el que sigui, i reflexionar-hi. Una obra de teatre que ens dèieu que explica aquesta història, però va molt més enllà i que ens parla de l'èxit, per exemple, no? Tenim l'èxit mal entès?
És que, que s'entengui per èxit, no? Clar, és que
jo crec que sí, és aquelles preguntes
que... què és l'èxit?
Què és l'èxit per cadascú, aleshores? Més que tenir mal entès l'èxit, potser tenim mal entès el que seria la definició de l'èxit. O sigui, perquè si l'èxit és una cosa només externa a nosaltres i significa assolir grans fites que estan, diguéssim, predefinides per la societat, però que al final no ens pertanyen, però és el que hem d'aconseguir, no? Molts diners, fama, reconeixement. Si això és l'èxit, tenim un tema.
Mira, ahir seia, Marta, en aquesta cadira, ahir seia, és la segona vegada que ja l'he anomenat avui, però és que em va cridar molt l'atenció com ens ho explicava. Seia Elena Escorcia, una de les participants d'Eufòria d'edicions passades, i li preguntava precisament per això, no? Com es gestiona el sortir d'un talent show, d'un programa, i trobar-se amb la nada, amb el res, del tot el res, no? I em deia, ostres, és que hagués necessitat fins i tot un psicòleg per gestionar l'èxit, no? Es gestiona pitjor l'èxit que el fracàs?
La veritat és que no ho sé, no?
No, home, pitjor no
ho
crec.
Ara he posat filosòfic,
eh? No, a mi m'encanta, eh? Jo podria debatre hores i hores i hores sobre aquest tipus de qüestions, perquè, a més, les persones que ens estiguin escoltant ara mateix, m'encantaria que estiguessin aquí també per debatre, perquè és una qüestió universal i és una qüestió absolutament humana. L'èxit i el fracàs té a veure amb els conceptes, parlant de filosofia, del bé i el mal, no? O sigui, tot allò que ens surt malament és fracàs, tot allò que ens surt bé és èxit, i després aprenem que el que ens surt malament no és fracàs, és aprenentatge, i el que ens surt bé no és només èxit, és satisfacció. O sigui, hi ha molts matisos, no? Parlem de grisos, i aleshores l'èxit al final, com dèiem l'altre dia, és ser coherent amb un mateix i tenir encert, no?, amb allò que penses i allò que fas. Però en aquest cas l'obra planteja el tema de l'èxit perquè hi ha un contracte milionari al qual nosaltres com a pares ens enfrontem, o sigui, ens confrontem, tenim la possibilitat de ser finalistes d'un contracte milionari que ens portaria a l'èxit.
Bueno, aquest èxit... Pausa.
Dramàtica.
Faig una mica sí, de recolzament al que diu la Marta, perquè al final l'èxit i el fracàs són les dues cares de la mateixa moneda. Al final tot depèn de com et vegin els altres. Si tu t'ho prens d'una manera que ets tu qui està demostrant el que sigui i és una cosa per tu, no hi ha èxit i fracàs, simplement hi ha un aprenentatge. Dintre del que deia la Marta ara, de que l'obra es fa moltes preguntes i crec que no respon cap ni una. Però sí que és veritat que ahir també en parlàvem, que hi ha una qüestió d'aquests programes, ara que deies això d'Eufòria, tots aquests programes com Got Talent Kids, Masterchef Kids, Eurovision Kids, quina necessitat, jo llenço la pregunta també perquè no tinc la resposta, quina necessitat tenim de posar els nostres fills en aquests programes? I una mica l'obra parla d'això. Dintre d'aquest contracte milionari que tenim, també els pares han de decidir la seva filla de 14 anys si ha d'accedir a aquest contracte o no. Si ho decideixen els pares i no ho decideix la filla, estan posant els pares pors, els seus fracassos, ho estan projectant en la filla, no ho estan fent. Vull dir que són qüestions bastant...
No, i vosaltres que jugueu el paper de pares també en aquesta obra, no? També es planteja si l'èxit de la filla en aquest cas és un èxit també personal o no ho és? És una fita personal d'ella o és una fita personal de nosaltres com a pares?
Jo crec que també qüestiona i posa damunt la taula el, precisament el fet de ser pare o mare, no? Mm. O sigui, la gestió d'això. Com moltes vegades t'has d'enfrontar amb decisions que afecten els teus fills i tu mateix tens dubtes sobre què és el millor per la criatura. En aquest cas són un pare i una mare, o sigui, les famílies són múltiples, però en aquest cas els pares de la Chloe són de la Carla, mm-hmm. perquè la Carla és el personatge que interpreta, són el Jaume i la Júlia, i també tenen la seva pròpia escala de valors, el seu moment vital actual, i què significa això també per la parella, per l'home i la dona que són aquest pare i aquesta mare, com gestionen aquest possible èxit de la filla. Tot això és molt interessant i ho planteja molt bé l'obra. Mm-hmm. O sigui, tant des del text de la Marta i el Pau com des de la direcció de la Mercè, s'ha volgut donar molta intenció a aquest conflicte de parella que està inherent a aquesta situació tan explosiva.
Èxit malentès, xarxes socials i, per tant, falta de comunicació personal. És més difícil ara que mai ser pare? O mare?
Això hauries de respondre tu, Marta.
Ara. Jo no tinc filles. Jo sí que sóc mare. Però bueno, encara que no siguis, no? Però segur que tens entorn de persones que ho són i al final també som molt mimètics amb el que passa al voltant, però en primera persona et diria que sí. No sé si més que abans, també això. Crec que cada etapa i cada època i cada moment històric té les seves particularitats. Però a l'actual, per exemple, si fem un petit parèntesi a l'entorn d'això, aprofito també el micròfon per dir que jo i el pare del meu fill estàvem molt amb el tema d'evitar tot el que és la tecnologia, mòbils i tal, amb criatures que... I al final arriba un moment que te n'adones que depèn de com el nano es pot sentir exclòs del grup pel fet de no tenir WhatsApp, no?, per exemple. I això et fa confrontar amb coses que tu mateix tens un dilema molt gran, perquè no saps què fer, si deixar-lo exclòs del grup o si continuar fidel a una creença que crec que hauria d'estar més extesa, que és que són aparells molt delicats i molt perilloses per nens preadolescents.
Sergio.
Ara he fet aquí una mica de...
Quina...
Despits, sí, però sí. Està molt bé.
No, però és que és delicat, és veritat. Et confrontes a coses així, clar. Com a pare actualment o com a mare, sí.
Bueno, clar, també, i ja parlant del contracte del que parla l'obra, clar, que una persona de 14 anys hagi de decidir no ja què és l'èxit, sinó què implicaria firmar un contracte d'aquestes característiques i què implicaria per aquesta noia o noi haver de sortir del col·le, haver d'estar fent gires internacionals durant molts anys, que nosaltres, per preparar l'obra, recordo que una de les converses que vam tenir al principi, quan vam començar a investigar amb el Pau i la Marta, vam parlar amb uns pares que el seu fill, també de 14 anys, havia rebut la proposta d'un contracte molt suculent per un club de futbol, com el Barça, no sé quin club és. Clar, aquell contracte deia que si en uns 3 anys el fill de 14 anys decidia deixar el futbol, els pares havien de pagar les costes de tots aquests 3 anys que havia sigut formar el nen. Clar, és una decisió molt important que has de prendre com a pare. Què fas? Firmes aquell contracte? No el firmes? Vull dir, clar, és el futur del nen, però també estàs posant en risc moltes altres coses. D'alguna manera, el Pau i la Marta es van acollir aquell exemple per mirar de parlar a través de les xarxes urbanes d'aquest contracte que exposa aquesta marca internacional de roba. És una mica similar. I unes conseqüències. És a dir, tu firmes aquell contracte, però qui decideix allò? Quines conseqüències tindrà després allò? Igual durant un any ho passarà molt bé, no? Recordem casos, també ens vam entrevistar amb la road manager de Maria Isabel, no sé si en recordeu, la nena que va guanyar el Eurovision Junior.
Us vam entrevistar per poder fer aquesta obra?
Sí, al principi quan vam començar...
Boníssim.
És que això és una proposta que vam tenir des de la sala Fleischer, la idea de fer una obra sobre hip-hop, parlar sobre les danses urbanes. Llavors vam fer la proposta a la Marta Aran, després va entrar el Pau Colla, i al principi vam estar investigant amb ells. Després ja el Pau i la Marta van agafar tota la informació que teníem, es van seure davant de l'ordinador on fos, i van escriure l'obra. Però al principi sí que vam fer moltes entrevistes. I també aquesta entrevista amb la road manager de la Maria Isabel va ser molt interessant. Una noia que amb 8-9 anys comença a fer una gires internacionals per tota Sud-amèrica, i com els pares, com els hi afecta això als pares? Com ho viuen? Bueno, no explica res perquè són coses molt personals, però hi havia anècdotes molt potents allà. Després Maria Isabel, evidentment, aquestes joguines trencades, no sé si en el seu cas ho va ser, però tens molta fama durant uns anys i després ve el buit.
després com afrontes aquesta formació. Per això dic que aquests programes no sé si són molt, no sé, èticament, moralment, molt, molt idonis tenir-los.
Marta, abans ens ho deia en Sergio, és una obra que està molt bé que vagin a veure Pares i fills, perquè segurament vegin diferents obres, no, però diferents reflexions sí. Se'n fa poc d'aquest teatre, trobo. No?
Teatre, en quin sentit vols
dir? És a dir, que es fa molt... El que se'n diu teatre familiar, mm-hmm. que sol ser teatre infantil, mm-hmm. no? Que és per un públic molt més jove. Es fa teatre per adults, que sol anar bastanta gent gran, no ens enganyem. Ara comença a haver-hi molta gent jove a les butaques, però no, jo no veig que es facin moltes obres de teatre per un públic molt adolescent que pugui ser acompanyat per un adult i debatre i sobre el que hi veiem.
Mm.
No?
No sé, jo crec que...
Igual m'equivoco, eh?
Perquè...
Que ho podem fer sobre un Macbeth, sí, però
exacte,
sobre un Macbeth, sí,
exacte,
per què no?
Exacte, o sobre un Macbeth o, no sé, o sobre un agost...
Uau, tant de bo.
O sobre un El temps i els Conway, o, sí. sobre, o sobre una... O Jauria, que s'estrenarà uh-huh. fa poc,
ah, exacte,
o,
sí.
o, no sé, o Escape Room, o és igual, o moltes peces que s'estiguin fent a la Sala Beckett, uh-huh. a moltíssimes sales de Barcelona. Sí. És a dir que, a vegades, el que ens passa és que necessitem etiquetar allò que anem a veure, no? És com... com dir, no, és una pel·li per dones.
Uau.
O és... Bueno, això passa.
Sí, sí, sí. Sí.
O és una pel·li per... no sé... per sí, nens sí, 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 o per adolescents. I al final no cal etiquetar les coses, sinó que cal tastar, cal tenir una... O sigui, cal nodrir-se una miqueta de tot el que es va
fent. Més en el sentit de reclam, eh? En
el... Però és que el reclam també hauria de ser anar a veure una peça, una tragèdia de Shakespeare o una comèdia de... Uh-huh. No sé. Saps? També hauria de ser aquest el reclam, perquè al final el teatre té l'objectiu de traslladar tot allò que ens passa com a humans i veure-ho en un escenari uh-huh. i d'allò extreure'n una reflexió i parlar-ne. I per què no parlar d'un Shakespeare amb els teus fills? I, saps? No necessàriament ha de ser una obra que contingui uh-huh. tecnologia, perquè aleshores ja la considerem una obra per adolescents. Sí, perquè això és posar-nos etiquetes a nosaltres mateixos.
No, però potser que és cert que hi ha vegades que hi ha obres, perquè em recorda molt el cas d'Aca. Nosaltres vam produir sí. una obra, aquesta d'Aca, sí, sí. que interpel·len
tant torna, els cert, joves...
Sí, no? estan fent el poliorama.
Ah,
bueno, Aca no ha parat, no ha parat de...
És una bogeria, Aca, es van dur no sé quants premis...
Clar que s'han de sí. fer aquestes, sí.
No, vull dir, interpel·len no ja per la tecnologia, sinó que interpel·len a un públic tan jove uh-huh. com també als seus pares. I penso que fer que sigui una mica aquesta cosa d'Aca... Jo recordo anar a veure sí, la Villarroel sí. quan va saltar i la fèiem els diumenges a les 12 i els dissabtes a les 12 i mitja, veure com venien els avis, els pares i els fills a veure l'obra, sí, sí, i quan sí. sortien els fills havien vist una cosa i els avis una altra. Clar, i era molt bonic el debat que generava, i crec que aquesta obra Fake It pot generar el mateix debat.
De fet, una companya que va venir l'altre dia, el primer que va fer va ser recomanar-la a un amic seu que té fills d'adolescents i va dir, ves amb ells.
Clar, clar.
O sigui, sí que realment és una peça molt específica en aquest sentit, com per veure-la en públic adolescent.
Que pots compartir una experiència amb els teus fills que normalment no amb totes les obres o amb totes les pel·lícules es pot compartir. S'hauria de, potser, però no amb totes, potser...
Sí, sí, sí. Sí, vale, okay. En aquest sentit, estic d'acord.
Us ha passat a vosaltres que us han esperat això, eh? Un pare i una filla, una mare i un fill, no sé, i us han volgut compartir amb vosaltres a Flyhard el que hem vist?
Sí, l'altre dia a mi em va... Sí, sí, va venir de, precisament un pare amb la seva filla... adolescent i després em van escriure per xarxes dient que, bueno, que els havia agradat molt i que l'havien gaudit molt uh-huh. conjuntament. O sigui que... Sí.
Sí, també han vingut pares i mares dient que vindrien, tornarien amb els seus fills.
Exacte, també.
Això també ha passat ja en aquests dies que això és bonic.
Per cert, Sala Flyhard, que no només fa unes temporades i unes programacions brutals, sinó que té una proximitat excel·lent, no?, amb el públic. Això es fa connectar molt més?
I tant. És molt agradable. Bueno, la Flyhard és una sala on s'hi treballa molt bé. O sigui, llàstima que hi ha el productor aquí. Ja
I no puc dir res, que no...
No, però és veritat, és una sala molt... molt o sigui, a nivell, diguéssim, d'aquells que la porten, es nota molt el carinyo que li tenen i com fan les coses. I a nivell d'espai escènic és un gust, perquè és aquest teatre que gairebé rossa l'audiovisual, perquè està tan a prop l'actor que és com si li fessis un primer plano. I això és molt, 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 molt agradable per l'espectador i també per l'actor. A mi m'agrada molt treballar en aquestes sales.
Tu creus, m'agrada que estan tenint precisament aquestes sales, aquest tipus de sales, a Sala Flyhard, l'Atrium, l'Acadèmia, el Gaudí, estan tenint com un cert boom, aquestes sales tan petit, és que a mi no m'agrada dir teatre petit, m'agrada dir sales de proximitat.
Sí, no, jo crec que sempre hi han sigut i que està molt bé que se'ls doni espai també als mitjans i que hi hagi com una... És com el relat breu, o sigui, el conte breu i la novel·la, o el curtmetratge i el llarg, no? O sigui, aquestes peces que són diferents o que estan amb mitjans d'exhibició diferents també formen part del que seria la cartellera teatral d'una gran ciutat com és Barcelona. Aleshores, donar-los un espai de primera línia és el que toca, no? I llavors està molt bé.
Sergio, ara ho deia, jo sóc un dels grans enamorats de la sala Flyhard. On rau l'èxit d'una sala com la Flyhard?
Jo crec que rau una mica en la professionalitat i en la proximitat. És a dir, potser teníem una mica malentès i ens ve d'èpoques anteriors. A mi no m'agrada parlar de sales alternatives. Aquest qualificatiu alternatiu sembla ser que és com un lloc petit on es fan una cosa amb quatre canyes i una història que... Jo crec que les sales de proximitat, que crec que estan molt ben definides, cada cop, des de fa molts anys, fan uns espectacles, unes produccions de moltíssima qualitat, no només a nivell d'interpretació, perquè, a més, la interpretació moltes vegades és molt millor a les sales de proximitat perquè no et pots amagar com a actor, no tens lloc on amagar-te, ha de ser de veritat, perquè el públic el tens en aquesta distància. Però no només això, sinó les escenografies, el vestuari, el so... Tot està tractat d'una manera tan minuciosa que realment és molt bonic de veure. Per exemple, també m'agradaria dir que moltes vegades els premis siguin butaques, siguin de la crítica, el format petit és com premi pel format petit. Per què no es dona un premi per escenografia? Aquí hem tingut obres com Life Spoiler, recordo que teníem un cotxe dintre de la sala on el Xavi Gardés va fer un disseny de llums diegètic en ni un foco. Diu, això no es mereix un reconeixement com a millor il·luminació o millor escenografia o millor vestuari? En el cas de Fake It, penso que el vestuari és brutal. Bueno, el vestuari, l'escenografia, l'espai sonor...
Ja m'ho va dir l'Albert que sí.
Però, clar, llavors, quan arriben els premis és només petit format. Perdoneu, però és que hi ha moltes... molts temes artístics que es fan a les sales petites, que ho sento, són millors que les sales grans. Simplement que les sales grans tenen molt més pressupost i, clar, veus unes coses... Però és que s'hauria de valorar tot, el pressupost que tens i amb el que estàs jugant.
Per cert, que abans em deies, Feiquita, la tindrem poc temps fins al 15 d'abril a la sala Flyhard. Fins al 15 d'abril, déu-n'hi-do, pels temps que estem en teatre, no?
Sí, però nosaltres normalment...
Durant molt poquet, les produccions, últimament.
Sí, però nosaltres normalment estem sempre 8 setmanes, la idea. Llavors, en aquesta, és veritat que anàvem a estar 6, però vam arribar una mica tard a l'estrena, vam començar més tard i estarem 5 setmanes al final. Vull dir que també va ser una proposta que els hi vam fer amb el Pau i la Marta, no sabíem bé com seria. Ara veiem que la cosa està funcionant, anem a veure quina vida té ara.
Després gira?
Començarem a Mallorca, sí.
Exacte, començarem a Mallorca a finals d'abril.
Sí, és una coproducció de Provisions de Ferro, amb la qual anirem a Mallorca, ja farem l'adaptació a la italiana, i a partir d'aquí sempre depenem una mica de l'interès dels programadors.
Mm. Us volia preguntar per projectes. Marta, acabes de publicar una primera novel·la.
Sí.
Les papallones no mosseguen.
Sí.
Què hi trobarem en aquesta novel·la?
Doncs mira, és una novel·la que parla del dolor silenciat i de la culpa. És a dir, que aquests són els... Sí, no està mal, no?
Vas forta.
Així com senzillet d'un dimecres al matí. No, és una novel·la que, d'alguna manera, aquest és el detonant per parlar d'aquelles ferides que no estan del tot ben tancades i que van repercutint com el nostre propi efecte papallona al llarg de la nostra vida. La Clàudia té 13 anys a l'estiu del 82, aquesta és la trama, quan passa una cosa que els hi canvia la vida per sempre, a ella i a la seva germana, i com això, que en aquell moment no es gestiona bé... doncs la va acompanyant i fins que d'alguna forma no es parla finalment del tema. I bé, n'estic molt contenta, la veritat. Molt.
Això vol dir que en vindran més, de novel·les?
De moment, anem a veure aquesta, no? que arribi a moltes mans i que sigui molt llegida, que això és molt meravellós per quan, no? quan ja deixes anar un fill d'aquest tipus, que passi per moltes mans, és molt bonic. I suposo que esperem que sí, si no, alguna cosa en farem, més potser d'audiovisual, o... però sí, sí, segurament que sí.
De moment que els tenim a la sala de Fleischer de Barcelona amb aquesta obra que val molt la pena veure, de veritat. Fake It, fes-ho veure fins que et surti fins al proper 15 d'abril. Marta Ballarri, Sergio Matamala, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
avui a la
caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies. Rock, y'all.